competirem contra ells.
L'objectiu, en el cas del Sabadell, és claríssim, és pujar. De fet, l'objectiu era l'ascens directe, que el vau tenir a tocar durant bona part de la temporada. Fins a quin punt us ha afectat això, d'acabar segons?
Bé, l'objectiu de l'ascens directe ens el va ficar la classificació al final. El nostre objectiu no era estar tan amunt, ningú ens comptava com a principals candidats a l'ascens. Llavors se li ha donat un mèrit enorme a la temporada que hem fet. Hi ha hagut un equip millor, felicitar-los, han fet una segona volta espectacular i bé, anirem al play-off amb tota la il·lusió del món.
El Deng és el que puja de manera directa, ja és equip de la segona divisió. Començareu aquest play-off divendres de la setmana que ve a Valdebebas contra el Madrid. Ja l'heu començat a mirar de cua d'ull després de saber que serà el vostre rival?
No, la veritat és que no. La veritat és que hi vam arribar tard a Sabadell i avui teníem dia lliure i demà, a partir de demà, començarem a treballar, a estudiar el rival i a preparar bé el partit.
Hi ha un punt a favor, que me'l va fer veure ahir en Carles Fiter, diu, mira, millor jugar contra el Madrid que no pas amb el Pontevedra, perquè això afavorirà que la gent hi vagi, els aficionats del Sabadell, divendres que ve, perquè al final és anar amb AVE fins a Madrid, sí, i el desplaçament és molt més senzill que no pas Pontevedra.
Normalment els filials, a més, són els equips que posen més traves a l'hora de que vagin aficionats visitants. Tant de bo no sigui així, i el Madrid es porti bé, però ja passa durant la Lliga que quan has d'anar a un camp d'un filial és quan hi ha més merder, sí, per aconseguir entrar.
Sí, sí. Bé, veurem com acaba tot plegat. Que tingueu molta sort i que de moment passeu aquesta primera eliminatòria i puguem veure el Sabadell jugant la final i aconseguint l'ascens a la segona divisió, el futbol professional, que és on li tocaria estar. Urri, molta, molta sort.
Moltes gràcies, tant de bo. Una abraçada, gràcies.
Passen 2 minuts de les 6 de la tarda, de seguida actualitzem de nou marcadors i passarem per l'Olímpic de Badalona, perquè ja ha començat partit de la Lliga CB entre la Penya i el Burgos. La Penya ja té plaça assegurada al play-off, però encara no sap en quina posició acabarà jugant al play-off avui, la penúltima jornada. Berta Torrades, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Titulars a aquesta hora.
Els informes de la UDEF sobre el cas Zapatero sacsegen al final de la legislatura de Pedro Sánchez. Recordem que la Policia Nacional situa l'expresident del govern espanyol com el líder d'una trama de tràfic d'influències de la qual s'hauria beneficiat principalment la seva família. El PNB, el més contundent avui, adverteix al president espanyol que seria irresponsable, diu, seguir a la Moncloa més enllà d'aquest any. Aitor Esteban és el seu president.
Ya van 9 casos abiertos. Esto es muy serio y son necesarias muchas explicaciones. Vamos a seguir muy de cerca este asunto, como otros que también tiene el PSOE en tribunales. Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026.
Des de la Moncloa respecten però no comparteixen les declaracions contundents del PNB. Avui el portaveu del Congrés dels Socialistes, Patxi López, ha defensat també la presumpció d'innocència de Zapatero i ha reclamat proves a la justícia.
No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente, porque de todo lo que se conoce, una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación, no hay reuniones en 5 años.
I qui també demana agafar amb pinces algunes investigacions judicials és Oriol Junqueras, el líder d'Esquerra Republicana. Més coses. En successos, detenen un home de 44 anys per ferir amb una arma blanca el seu company de pis a Juneda de les Garrigues. Els fets han passat aquest migdia en el marc d'una baralla entre els dos convivents. La víctima ha estat traslladada a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. I ara un apunt d'informació de servei, perquè hi ha afectacions de mobilitat a Barcelona per la celebració del títol de la Champions femenina de futbol guanyat ahir pel Barça. La celebració es fa a les 7 de la tarda, com ara estàveu explicant, a l'Avinguda Reina Maria Cristina de Barcelona, i la circulació en aquesta àrea s'ha tallat per facilitar el muntatge de l'escenari a l'altura de la plaça Univers. A més, està prohibit també estacionar a la zona fins la mitjanit. I acabem explicant que el Camp de Mar de Tarragona reviu l'esplendor de l'època romana en l'última jornada del Tàrraco Viva. Les recreacions històriques, els tallers i també els monòlegs omplen d'activitat l'espai que enguany se centra en el Parquè de Roma. Tot plegat amb la voluntat de fomentar la curiositat i també la valoració del patrimoni per part de la ciutadania, com destaca l'Ariadna Benítez.
Això seria un concepte de museu en viu que fora d'Espanya, a Europa, està molt generalitzat, aquí potser no es coneix tant, que ja no és que t'ho expliquem, sinó que ho estem vivint i t'ho expliquem mentre ho estem vivint.
Després de gairebé 3 dècades d'història, el Festival Tarracoviva s'ha convertit en un referent internacional de la recreació històrica i també la divulgació científica.
Gràcies, Berta.
Vagi bé, fins ara.
Això és el Tot Gira.
El què?
Fent ràdio esportiva des del 2004.
Vale.
Amb David Clopés.
Sí, va.
Tot Gira, avui des de les 4 i fins les 9 del vespre, repàs de marcadors. De seguida parlarem també de l'Espanyol. L'obrirem amb Sarrià 82 i amb el Sergi Mas, l'Àngel Morales i el Sergi Andreu també analitzarem l'últim partit de la temporada de l'Espanyol i posarem notes al que ha estat la temporada dels de Manolo González. Abans, actualitzem marcadors i comencem amb bàsquet. Olímpic de Badalona, Ernest Macià, què tal? Com estem? Bona tarda. Comença el partit de la penya, Penya-Burgos. Sí. La penya ja té el play-off assegurat, però encara no sap en quina posició acabarà.
No, aspira a ser cinquena. Això l'enfrontaria al quart classificat en uns hipotètics play-offs a 3 partits. I ara mateix, doncs bé, està guanyant davant del Burgos, que lluita per no baixar. Ho té bastant millor el Burgos per no baixar, però tot i així, bé, 10-7, la penya està jugant bé. Recordem que dimarts juga aquell partit que guanyava Davini, que es va suspendre perquè el marcador no anava.
I li quedarà després l'última jornada, que és unificada divendres, oi?
Divendres.
Divendres, sí. L'última jornada, per tant, ja sabrem en quina posició queda la penya i quin rival tindrà, per tant, el play-off. Per cert, que ahir Manresa, que ja estan salvats, va guanyar 80-87 a la pista de Gran Canària. Aquest migdia, Girona ha perdut 86-80 a la pista de Bilbao i es complica una mica aquestes places europees. I el Lleida, tu ja has estat a Barris Nord, ha perdut el seu partit 88-116 davant l'Andorra. El Lleida ja està salvat i l'Andorra, és cert que amb aquesta victòria fa un pas endavant per intentar la salvació.
Segueix sent difícil, però ho ha millorat, eh? Amb aquesta victòria a l'Andorra dependria de si mateix. Si guanya el Barça el divendres que ve a casa, Andorra es salvaria, però si no, si perdés, doncs aniria bé que el València li guanyés els 2 partits contra rivals directes de l'Andorra, que serien el Gran Canària i, doncs, el Saragossa, que seria l'equip que ara ocupa el descens.
Molt bé, marcador ara mateix a Badalona.
Penya 10, Burgos 9, Equador del primer quart.
Més bàsquet, tenim final de l'Eurolliga Júnior dels equips sub-18 de Madrid i Barça a Atenes, a la pista de Panathinaikos, on més tard, a partir de les 8, jugaran Madrid i Olympiacos la final d'aquesta Eurolliga. Com van les coses en aquest Barça-Madrid, Pau?
Doncs anàvem bé pel Barça, però s'acaba de posar per davant el Madrid, 60-56, a falta d'1 minut 20 perquè caigui el tercer quart, quan ara Joaquim Bunge fica un triple per acostar els seus només a un punt.
Futbol internacional, pendents de l'última jornada a la Premier. Recordeu, a la part alta, el City contra l'Aston Villa, en un partit on avui, sobretot, s'acomiada Pep Guardiola.
I vol fer la guitza l'Aston Villa al Manchester City, que va d'empatar a la sortida d'un corner a l'Aston Villa, gol d'Oli Watkins, tot i que veurem si el VAR acaba entrant o no per alguna acció antireglamentària. També a la Premier, pendents de la lluita per la Champions League, amb aquesta derrota fins ara de l'Aston Villa, i entraria també en joc probablement el Bournemouth i també el Liverpool. El Liverpool, però, hauria de superar el Brentford, cosa que ara mateix no està fent. El Bournemouth també està perdent al camp del Nottingham Forest, i també aquesta lluita pel descens. Ara mateix el Tottenham es salvaria perquè està guanyant l'Everton al descans per 1-0, i en canvi el West Ham no passa de l'empat a 0 contra el Leeds. Ara mateix el West Ham perdria la categoria.
Més coses, segona divisió, recta final del partit de l'Andorra, partit intrascendent, a casa davant del Ceuta.
I estan perdent per 0-2 i molt enfadats amb l'arbitratge avui d'aquest Andorra 0-2, minut 94, se n'han d'afegir encara 6 més, arribarem fins al 100, en canvi també temps d'afegir la Bacete 3, Real Societat B1.
A aquesta hora comença, o ha de començar, el partit de tornada de la primera ronda del play-off descens a la segona federació. Els equips de la tercera federació catalans, que busquen el llarg camí cap a la segona federació. Aquest migdia s'ha classificat per la segona ronda el Cornellà de Leo Messi, que ha eliminat el Vilanova. Ara mateix comença la tornada del Badalona a l'Hospitalet.
I el Badalona ja ha marcat, tenia 2 gols d'avantatge del partit d'anada, ara acaba de marcar el primer gol, Badalona 1, l'Hospitalet 0, per tant, ara mateix 3-0 en aquesta eliminatòria.
I tenim enquestes obertes avui, sí. Doble enquesta a x.com/tot gira. Us demanem per la Champions del Barça ara ara en parlarem, però també per la situació del Girona.
Sí, qui et va agradar més en la final de la Champions d'ahir del Barça? Catacoll, Eva Peijor, Alexia Opera Romeu, guanya la Catacoll amb el 68% dels vots. En clau Girona, quin és el màxim responsable del descens de l'equip? Jugadors, Mitchell, Quique Cárcel o directiva, guanya amb el 45% dels vots Quique Cárcel. I per cert, David, la imatge viral aquesta hora la trobem a Roland Garros, perquè hi ha un tuit que diu "This is Maximus Roland Garros". Què vol dir això? Que tenim Russell Crowe, el mític personatge de Gladiator, que es deia en català, ara t'ho diré, que ho tinc aquí, Màxim Decimus Meridius, li fan un homenatge a la gent de Roland Garros, està veient un partit a la graderia.
Homenatge a Russell Crowe, a Roland Garros?
Sí, sí, està amb una pilota molt seriós, mirant aquesta, un dels partits de la jornada, al Grand Slam francès.
Molt bé, doncs Russell Crowe, protagonista a Roland Garros, no per jugar a tennis, sinó per rebre l'homenatge de l'afició de París.
La quarta ja és nostra.
Ha començat plovent a Oslo i ha sortit el sol per acabar golejant 4-0 a l'Olímpic de Lió per conquerir novament Europa i fer-ho amb el segell, amb la marca Barça.
Som les millors d'Europa.
Ara de seguida obrim Sarrià 82 i parlem de l'Espanyol i també de qui no res amb el Damià Aguilar. Us explicarem el que poden donar de si avui les 500 milles d'Indianàpolis. Comencen a 7:15 i tindrem un català, l'Àlex Palou, defensant el títol de l'any passat. Va ser el primer català o espanyol en guanyar unes 500 milles i, a més, és favorit perquè sortirà des de la pole position. Però abans de parlar de l'Espanyol i de les 500 milles, vull passar per l'avinguda Maria Cristina perquè em diuen que ja ha arribat el punt de la festa de les campiones, el Marc Andrés. Hola, Marc!
Hola, bona tarda. No sé si em sents millor a mi o a la música de fons.
Et sento bé i sento la música de fons.
Estupendos.
Molt bé. Explica'm el que veus, va.
Mira, ara mateix veig un escenari muntat on s'estan fent uns concursos. Bàsicament, bé, això va relacionat amb un patrocinador del Barça que està regalant vols a l'afició que ha vingut avui. I veig una avinguda Maria Cristina que des de la meva posició començo a veure plena. No sé com quedaria en un espai o en una visualització aèria de com de plena estaria aquesta avinguda, però jo la veritat és que estic veient molta i molta gent que ja es va col·locant. Recordem, les jugadores arriben a partir de les 7. Per tant, encara hi ha marge perquè la gent vagi arribant, la gent es vagi aglomerant aquí per celebrar aquesta Champions i aquests 4 títols aquesta temporada. De moment el que et puc dir és això, ambient, puc fer una mica d'espoiler del que vindrà perquè ja estic veient Cat a punt de sortir a l'escenari, per tant d'aquí poc també tindrem una gran ovació per la mascota tan, tan estimada del Barça i bé, de moment un reguitzell de temes que van per totes les edats, eh? He escoltat una mica de Flying Free, Justin Bieber, One Direction, Juan Magán, vull dir, aquí està sonant de tot.
I després Figa Flowers, que en trobaran aquí en directe, eh? D'aquí no res.
Correcte, correcte. Això a partir, en principi, ens han dit quan passi una mica més d'un quart de 7 de la tarda cap a 4:05, per exemple, està previst que comencin, però els Figaflaues quedaran, perquè tocaran les seves cançons més conegudes, per dir-ho d'alguna manera, ja amb les jugadores, i així coincidiran tothom a l'escenari, i doncs podrà cantar, per exemple, Catacoll, que segurament s'animarà a fer algun càntic segur.
O la Quica,
que
li canten els Figaflaues, i va reconèixer que ella va aprendre el català escoltant Figaflaues, per tant, segur que li fa molta il·lusió.
És així. Sí, bé, aquí tindrem festa, segur.
Molt bé. Per cert, aquest escenari, a quina alçada està de l'avinguda Maria Cristina? És a dir, més tocant a les fonts?
Jo et diria que està l'escenari una mica mitja alçada, entre les fonts i la plaça d'Espanya. És a dir, no sé si la gent que ens està escoltant, el públic, els oients, ens ubiquen aquesta avinguda Maria Cristina a nivell visual, però l'escenari està just davant del cartell gran de l'entrada de Fira de Barcelona.
Perfecte, perfecte. Molt bé, doncs deixem el Marc Andrés pendent d'aquesta festa que començarà amb les jugadores, amb les campiones a les 7 de la tarda. D'aquí no res comença el concert de Figaflaues. I sou a temps, encara d'arribar. No sé si els estan presentant, ara, de fet. No, no sé qui presenten. Això és el Free From Desire.
Sí, sí, estan presentant a Cat. És que estic intentant treure... Estic intentant treure el telèfon per fer un vídeo, evidentment, de com està la gent vibrant amb Cat i amb, doncs, amb el Free From Desire.
L'home orquestra de Marc Andrés. Va, vinc d'aquí una estoneta. Marc, fins ara.
Fins ara.
Ara sí, 6:15, parlem de l'Espanyol.
Sarrià 82.
Galván no sé si han ido, igual han ido al bar del Gol Norte o el Gol Sur. A ver si puede que hayan ido.
L'Espanyol va tancar ahir la temporada empatant a un contra la Reial Societat a Cornellà del Prat, amb la permanència ja assegurada des de la penúltima jornada. L'equip de Manolo acaba en 11a posició amb 46 punts després d'haver guanyat 12 partits, haver-ne empatat 10 i perdut 16. Serà, però, una temporada atípica, bipolar, podríem dir fins i tot, que passarà la història per les dues voltes tan i tan diferents antagòniques de l'equip. I encara sort que l'equip va reaccionar i amb la victòria a Pamplona ja va poder assegurar la permanència. Sergi Andreu, què tal? Bona tarda.
Què tal, David? Com anem? Bona tarda.
I tinc també per aquí aquest Barça-Reial 82, el Sergi Mas. Hola, Sergi.
Pots dir-me Sergi Maximus Meridius. Bona tarda.
T'ha arribat al cor, això, que Russell Crowe li estan fent un homenatge a Roland Garros.
Crida molt l'atenció.
Sí, sí, sí. Home, potser algun dia també et criden perquè t'homenatgin a la terra batuda de París.
Seguríssim, és probable, és més probable. Sí, sí.
Pensava que estaries al camp de l'Andorra. Mira, ara s'acaba el partit, 0-2 ha perdut l'Andorra.
No, l'estic veient per la tele, tot i que el tinc molt a prop, però no, l'estic veient per la tele i ahir vaig estar a l'estadi.
Sí, sí.
A l'estadi Perico, clar.
Ah, mal, no va dir. Ahir jugava
l'Espanyol.
No vaig estar a l'estadi
sol. No.
Doncs ets car de veure pel camp de l'Espanyol, tu.
Sí, perquè no hi ha combinació de metro, vale? No el tinc molt a prop, però bueno, quan puc, en ocasions comptades, i veig que el partit s'ho mereix, m'apropo.
Segur que no hi va ser l'Àngel Morales, perquè el tenim ben lluny a Màlaga. Com estàs, Àngel?
Hola, molt bona tarda. No vaig tenir la sort de poder anar. Vaig cedir els carnets com acostumo a fer-ho, però no vaig poder assistir-hi.
Molt bé, així m'agrada. A Màlaga, però segueixes sent soci mantenint el carnet.
Sí,
ara,
sí,
el
meu pare, les nenes, són quatre socis, i ja et dic, no, nosaltres no hi anem de persona, però sí, les localitats acostumen a estar ocupades.
Molt bé, no entrarem gaire en el partit d'ahir, perquè sí que és veritat que hi havia una remota opció que l'Espanyol jugués a Europa. Va haver-hi un moment, Sergi,
sí,
va haver-hi un moment que s'hi va costar una mica l'Espanyol, el que passa que el problema era que l'Atlètic Club havia de guanyar el Bernabéu, i això era el factor que segurament ho feia tot més complicat, eh?
Ahir depenies de 400 partits, sí, que havien de calcular i acomodar-se a uns resultats concrets per arribar a aquesta competició que té nom de pera. No va ser necessari.
No ho havia pensat mai. Jo sóc més de les peres llimoneres, veus? No sé, la pera Conference no m'agrada tant. A veure, Sergi Andreu, recordem una mica, fem allò, vista d'ocell ràpida, el que està aquesta temporada de l'Espanyol, realment esquizofrènica.
Sí, per resumir-ho molt, fixeu-vos, allò que deies ara, David, de les dues voltes antagòniques. 33 punts a la primera, gran rendiment de l'equip, molt solvent defensivament i fins i tot amb opcions europees a l'horitzó. En canvi, a la segona volta, d'ençà del gener cap aquí, només 13 punts en una ratxa de 18 partits sense guanyar, que es va trencar sobre la botzina 3 jornades pel final, una segona volta de molt patiment, nervis, bloqueig mental i moltes llacunes futbolístiques, una temporada que al cap i a la fi ens deixa, vaja, com per reflexionar-hi i força de cara al futur.
Havíeu vist mai una cosa així, Sergi Mas?
No, què va. Jekyll i Hyde, és que això només li pot passar a l'Espanyol. I no ho esperava ningú. Ningú no es podia preveure, després de l'aturada nadalenca, que va venir el derbi, fins i tot amb boníssimes sensacions després del derbi. Ja no diré allò de van mereixer, és igual, van perdre. Però ningú esperava aquesta davallada de l'equip, del propi Manolo i del club en general, perquè va haver-hi moltes veus periques de socis, seguidors, que deien, hòstia, hem de fer alguna cosa, donant a entendre que el recanvi era pràcticament obligatori. I el van aguantar, Manolo.
Sí, sí. I s'ha demostrat que va ser una bona decisió. Va haver-hi molt debat, Àngel?
Sí.
Va haver-hi molt debat i molts pericos que no ho tenien gens clar. De fet, ara s'enfadarà amb mi si m'escolta, però Dani Ballart, aquí la transmissió va defensar que calia un canvi a la banqueta i va acabar aplaudint que no se'l fes fora. És aquesta esquizofrènia en què hem entrat tots plegats amb la temporada de l'Espanyol. Àngel.
Sí, primer deixa'm dir-te que en quant a aquestes dues voltes tan polars, nosaltres a temporada 2002-2003 vam haver de fer el contrari. No sé si recordeu que vam acabar la primera volta amb 14 punts,
sí,
i a la segona volta vam haver de fer 29 punts per acabar salvant-nos amb 43. Afortunadament va ser a l'inrevés, però bueno, un cas semblant.
Amb tres entrenadors, Juan de Ramos, sí, Ramon Moya i Javi Clemente.
No. Aquesta
era la 3-4, Àngel. La que dius tu era la 3-4.
Sí, la que vam començar amb Clemente.
Amb la final a Múrcia.
Sí, m'he equivocat de temporada. Té raó el Sergi Mas dels tres entrenadors, la 2-3. però la 3-4 és, sí.
Clemente i Luis Fernández. Sí,
ja,
sí.
I el Machote, sí, 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 amb el darrer partit contra el Múrcia. Sí. I en quant al Manolo, doncs sí, al final és el que hem vingut dient. Al final el temps ha demostrat que no era un tema d'entrenador, sinó més bé de jugadors o de dinàmiques, i per mi va fer bé l'Espanyol en mantenir el míster, que també hem de reconèixer i ser sincers que el que li va salvar Manolo és precisament aquesta volta de 33 punts que t'ha permès arribar fins la, bueno, fins la jornada 34-35 sense haver de patir, per dir-ho d'alguna manera, i al final doncs, aquestes dues victòries i aquest darrer empat doncs, han donat la tranquil·litat que portàvem mesos buscant.
Manolo ens ha deixat les imatges de Pericles de les dues últimes jornades. A Pamplona, quan va ser que va començar a plorar? Això va ser el partit contra l'Atlètic Club.
A casa.
Sí. Club. I la imatge també és ahir, Sergi Andreu. Aquell moment en què salta la tanca i intenta arribar, i de fet ho aconsegueix, a la zona on està la grada Canito, eh?
Sí, sí. De fet, tot això venia precedit d'una volta d'honor, celebracions per la permanència, molta emoció, agraïment a la gent, Romero i Manolo corejats, i un moment que ja tota la plantilla es trobava al davant, a la gespa, davant de la grada Canito, Manolo, fent reverències, es va acabar d'envalentir i se'n va anar cap a ells, va pujar a la graderia i va estar uns minuts cantant i saltant amb els de la curva, càntics demanant la continuïtat de Manolo. Ell ja va deixar clar que vol seguir. Ara bé, l'última paraula, com sabeu, la tenen Monchi i la direcció esportiva. No sabem del cert si hi haurà o si haurà estat l'últim partit de Manolo González a la banqueta després de dues temporades i mitja. En tot cas, Manolo tanca la temporada, o la tancava ahir, amb un missatge clar cap als dirigents del club. Més clar, no es pot parlar. Cal ambició, cal exigència per continuar creixent i aconseguir per fi l'estabilitat tan desitjada.
Que tenemos que intentar mejorar en todo lo que podamos, no poner límites ni nada. El club tiene que seguir creciendo, no se puede parar. En el momento que paremos o nos conformemos, entonces nos iremos tarde o temprano, nos acabará pasando factura. Es un tema que tenemos que dar pasos adelante todos. El club tiene que empujar y nosotros dar los pasos para que el club siga mejorando cada día. Pero es que creo que el club tiene un margen de mejora grande. Es que estoy ya un poco cansado del... Es un gigante dormido. Pues a ver si lo despertamos de una puta vez. Y eso solo se despierta con exigencia, no hay más. Entonces tenemos que empezar a ponernos las pilas.
Estil Manolo, Sergi Mas.
Aquests missatges, quan es fan públics, els dirigents de qualsevol club acostumen a prendre el número de la samarreta perquè no agraden gens als gestors dels clubs. És a dir, quan tu fas i dius una cosa públicament que ja has dit a les seves interioritats, al petit comitè, no acostuma a agradar. I a més aquest any, clar, és evident que la tendència ha anat de més a menys. És a dir, i s'ha aguantat Manolo perquè teníem un capital de punts que ha aguantat la segona volta. Però si la tendència, amb els mateixos punts que hem obtingut, arriba a ser a l'inrevés, de menys a més, aquest famós crec que era 4 de 45, si arriba a passar això de setembre a desembre, Manolo no s'hagués menjat els torrons seguríssim. Seguríssim, perquè hi ha hagut un debat aquesta recta final de la temporada perquè tothom ens veia a segona després del partit al Pizjuán. Com a mínim jo em veia que l'equip estava caigudíssim, estava al pou. Però bueno, la tendència, insisteixo, amb els mateixos punts, ha anat de més a menys. Aquests tres partits que suposen una mica el factor Monchi. És a dir, Monchi, amb la seva només presència, fins i tot física al vestidor, ha obtingut 7 de 9. Li podem dir casualitat o causalitat o el que vulguem, però no sé, la seva presència, el seu factor, ahir Manolo deia, no posaré problemes si el club pren alguna decisió que implica que no estigui formant part de la banqueta del club. És veritat que hi ha un capital molt important, que és el capital dels jugadors. Tots els futbolistes s'han manifestat públicament i de manera privada que l'home és Manolo. El públic també, però és veritat que des del mes de març i abril hi ha hagut un run-run a l'estadi i als mitjans de comunicació que no era Manolo. Aquí la paraula la té Monchi.
Sí, sí. Creieu que l'home és Manolo? Ara us demano l'opinió personal a vosaltres. Àngel, l'home és Manolo?
Jo crec que sí. El que passa que vull fer un incís abans d'argumentar-te la meva resposta, perquè jo entenc que Manolo, quan diu que s'hem de despertar, està insinuant que es necessiten reforços i millorar la plantilla. Però, vale, però jo em poso en el costat de la propietat, o de Montxe en aquest cas, com diu el Sergi Mas, que ha arribat per prendre decisions, i diu, vale, doncs jo vull despertar, vull donar un pas endavant, potser vull o necessito un entrenador de millor perfil, no millor entrenador, no dic que sigui millor, sinó un entrenador de més renom, amb més historial, o el Bordalas, que ha sortit en premsa. No, això no vol dir que sigui millor entrenador, sinó que és un entrenador doncs, que ara l'afició pugui tenir més credencials perquè ja té un historial, i mira, i aquesta temporada no només ha salvat el Getafe amb tots els problemes que ha tingut amb el límit salarial, sinó que també l'ha ficat a la competició de la pera, que ha dit el Sergi. Però jo crec que el tema és Manolo, perquè al final Manolo s'analitza les tres temporades, un ascens, una permanència amb pocs recursos, aquesta temporada també permanència, tot i que la segona volta ha sigut de disgust, però també hem de recordar l'orgullosos que podíem anar pel món, els pericurs, per la primera volta que vam fer, o sigui que al final és una feina ben feta, i jo interpreto que tampoc cal fer ara una inversió de, com si fos això al City, no?, d'un retocar la plantilla.
És que tampoc podrà l'Espanyol, perquè al final
tampoc es pot fer.
Això era abans, però Sergi Andreu, i sabem que aquí el fair play mana, i que és veritat que era important ahir per l'Espanyol veure en quina posició quedava, perquè això va de calés més amunt, més avall. O sigui, no és el mateix ser novè que ser dotzer, o que ser catorzer. Vull dir que influeix, no són grans xifres, però tot influeix en positiu a quedar més ben classificat de cara al fair play. Clar, aquí molts pericos pensen, Monchi està aquí i es freguen les mans. Per tant, el tema fair play cal tenir-lo present. Sé que és aviat, però sí que hi ha alguns noms propis que podem ja apuntar que no hi seran, perquè de fet ahir ja es van acomiadar, i n'hi ha un que és important, Romero. Sergi Andreu.
Sí, Romero, exacte, Romero, i Romero, com sabeu, ha estat la sensació no només de la temporada, sinó també fins i tot de l'anterior. Ahir es van acomiadar alguns jugadors, com el mateix Romero, Calero, que acaba contracte, Terrats, menció especial per Romero, que és autor de 6 gols aquesta temporada, defensa més golejador de la Lliga, i un dels millors jugadors de la temporada, com us deia, no? I ahir s'acomiadava amb aquestes paraules de la seva afició.
Tenía ganas de jugar el último en casa, despedirme después de 2 años pues, que considero preciosos delante de toda mi gente, que me canten así, pues significa mucho, ¿no? Para mí, habla de que he hecho las cosas bien, de que me tiene un cariño especial, y la verdad es que me voy encantado. Agradecido a toda la gente por estos 2 años, sobre todo este último, y la verdad es que darle las gracias. Esta gente creo que se va orgulloso, ¿no? De que siempre nos hemos dejado todo por esta camiseta, si no, creo que la gente no estaría así, no nos despedirían así, la verdad es que son los que hace grande en este club, y la verdad es que no canvien nunca, que muy bonito.
Romero ha fet una gran temporada, eh? I sort de Romero, perquè hi ha hagut dies en què Sergi Mas s'haurien perdut punts a no ser per ell.
Passa que la segona volta de Romero jo crec que ha estat una mica una fotocòpia de l'equip, eh? És a dir, va ser una tota la temporada passada, va ser extraordinària, i aquesta primera volta, la primera volta ha estat fabulosa, però la segona, ostres, semblava, hi havia dies que semblava que era un altre jugador, com Dimitrovic, que de ser un porter fabulós a la primera volta, a la segona ha tingut errades incomprensibles. Bueno, tot plegat va en un mateix sac d'aquesta inexpressió d'aquesta temporada tan estranya de Jekyll i Hyde. Clar, si Manolo segueix i abans de l'1 de novembre, abans de les castanyes, fa un percentatge de punts molt fluix, semblant aquesta segona volta, li serà difícil a Monchi, li serà difícil mantenir a Manolo. Si no continua Manolo i ve un tècnic de fora i fa els mateixos punts que els de la segona volta de Manolo, el camp serà un crit atronador dient que torni Manolo, que torni Manolo. No ho té fàcil, Monchi, no ho té fàcil, però ell ha vingut aquí a solucionar un problema que tenim, que és de a què volem jugar. L'Espanyol mai hem tingut un model de joc. A què volem jugar?
Un camí marcat.
Sí, mai. Bueno, com la majoria de clubs de primera divisió, i del món. És a dir, bueno, un any tenim a Brindisi, l'altre tenim a Clemente, l'altre a Luis Fernández, l'altre a Scopelli. És a dir, aviam què passa i ja decidirem, amb aquesta frase tan futbolera, que és el major número de punts possibles.
No sé si l'Àngel volia dir alguna cosa.
No, jo estic totalment d'acord amb el Sergi, que al final, si treus Barça-Madrid i Atlético de Madrid, vale, que juguen a una altra lliga, la resta d'equips juguen en el curt termini, juguen a la permanència, i no, i ja no a la permanència esportiva, sinó en l'econòmica. No? Se li dona molta més importància a tot el tema dels ingressos televisius, a la diferència entre primera i segona, i això t'obliga a prendre decisions a l'hora d'escollir entrenadors i fins i tot jugadors que no quadrin amb el teu historial. Mira la Real Societat, l'entrenador que ha vingut, el Levante, tots aquests equips, mira el Sevilla, amb tot el que era el Sevilla, i al final es tracta d'aguantar el vaixell una temporada més, i això vol dir aconseguir el màxim de punts, la permanència i assegurar els 50, 60, 70 quilos que t'entrin per la tele.
A veure, us preguntaré a tots tres, per vosaltres, qui ha estat el millor jugador de l'Espanyol de la temporada? Àngel Morales.
Jo, Dimitrovic.
Dimitrovic.
Perquè, tot i que la segona volta, evidentment, com ha comentat el Sergi, doncs també s'ha vist salpicat per la irregularitat de l'equip, també venia a substituir una posició complicada i a una figura molt complicada, com va ser el traspàs el clausulazo del Joan García, i jo em quedaria amb Dimitrovic com el millor jugador de la temporada.
Sergi Mas?
Expósito.
Expósito, home. Molt bé,
I tant. Ha fet de capità sempre que ha pogut jugar, que ha estat moltes vegades, s'ha posat aquesta frase tan coneguda que es diu la motxilla de l'equip, i ha agafat galons de capità i sempre, per mi és, sens dubte, el jugador que hem de destacar aquesta temporada.
Sergi Andreu, tu què diries?
Jo diria Dimitrovic. A mi m'ha semblat que, malgrat algun error puntual, com deia l'Àngel, en general ha tingut una temporada molt regular i també, de la mateixa manera, ha fet aturades que han salvat l'equip de derrotes. I no és un o dos casos, sinó que me'n venen al cap tres o quatre com a mínim.
Bé, sabeu que en aquesta casa, aquí el Tot Gira, fa ja 14 anys que entreguem el trofeu de Nihar que Catalunya Ràdio. Durant tota la temporada, a cada partit de l'Espanyol, els integrants de la transmissió que fem els partits de l'Espanyol en directe, triem els tres jugadors que considerem millors, tres punts, dos punts i un punt, i també els oients a cada jornada otorguen 5 punts a través de les xarxes. Doncs bé, ahir es va tancar la temporada, sí, i ja podem dir qui ha guanyat aquest trofeu Harke, qui ha considerat la transmissió de tota la temporada i els oients, que tenen un pes important en la decisió, qui ha guanyat aquest trofeu Harke.
Doncs la 14a edició del Harke se l'endú Dimitrovic, que s'ha imposat amb 69 punts, el segon classificat Romero, que en té 60. Deixa'm dir que quan l'Espanyol va fer una primera volta espectacular, l'Euroespanyol, fins i tot algú doncs, ja pensava en Europa, Romero havien verbalitzat a la transmissió de l'Espanyol que ja podia fer
un forat a
la seva prestatgeria de casa per instal·lar-hi el Harke, perquè anava disparadíssim Romero, però Dimitrovic li ha remuntat de mica en mica.
Són les dues cares, sí, el que deia abans del Sergi Mas. La primera volta, Espanyol en atac, Espanyol ofensiu, Romero, un dels pals de paller, segona part de temporada, l'Espanyol li xuta moltíssim i Dimitrovic salva molts punts.
Li ha remuntat doncs la classificació, 69 a 60, i deixa'm dir per acabar que és la segona temporada consecutiva que un porter, el porter titular, guanya el Harke perquè l'any passat el va guanyar Joan García.
No,
això vol dir... Doncs,
no sé si és una bona notícia això, però és una realitat.
Sí, molt bona.
Clar. Jo preferiria que guanyés el trofeu Harke un davanter, perquè voldria dir que l'Espanyol li anem segurament millor la temporada. Sergio García va guanyar les 4 primeres edicions del trofeu Harke. Eren altres èpoques i era un jugador que era, vaja, líder d'aquell Espanyol. Molt bé, doncs Sergi Andreu, no sé si ens ha marxat ja de vacances, però setmana que ve a veure si trobem un forat per entregar-li el trofeu, que ja el tenim aquí a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, que és una rèplica de l'estàtua del Dani Harke que teniu tant a la Ciutat Esportiva com també a Cornellà del Prat, i que és una rèplica en escala de l'estàtua que va fer la Mar de Solsona. Per tant, a veure si li podem entregar la setmana que ve, si no haurem d'esperar que torni de vacances. Molt bé, perfecte.
I tant, ja ho saben al club i ja l'empaiten.
Molt bé. A tots, moltíssimes gràcies per aquest Sarrià 82, l'últim en principi de la temporada, tot i que ara comença el mercat de fitxatges i tal, i per tant no descarto, ens que tanquem temporada el 6 de juliol aquí al Tot Gira, que algun dia tornem a fer un Sarrià 82 i parlem de com planifica Monchi. Sergi Mas, Àngel Morales i Sergi Andreu, una abraçada a tots tres, que vagi molt bé.
Una altra per tu. Gràcies, adéu.
11 minuts i seran 3 quarts, que és l'hora en què ha de començar les 500 milles d'Indianàpolis, una de les grans proves de motor del món. I l'any passat la va guanyar un pilot català, l'Àlex Palou, que a més aquesta temporada torna a ser el gran favorit, ja ha aconseguit la pole position, i 300.000 persones, diuen, seguiran en directe a Indianàpolis aquestes 500 milles. Damià Aguilar, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Això és a punt de començar, eh?
A punt de començar, tothom és al seu lloc, dius 300, potser són fins i tot 350.000, perquè oficialment crec que és l'espectacle del món del motor que acull més gent en primera posició internacionalment.
Més que un gran premi de Fórmula 1, eh?
Sí. Aviam, grans premis de Fórmula 1, no? Gran premi de Fórmula 1, potser te'n vas a... Hi ha algun gran premi que te'n vas a 500.000 persones als 3 dies, però jo et parlo d'un dia sol. Un dia sol són 350.000 persones.
Ara de seguida vivim en directe la sortida d'aquestes 500 milles, però endavant a pas, des de l'avinguda Maria Cristina, el Marc Andrés. Hola, Marc.
Hola, bona tarda. Estic davant d'Eva Payer. L'escoltem.
Increíble. Fue un día especial. Hoy también, porque estamos en Barcelona y esperamos disfrutar este momento con nuestros aficionados.
¿Cómo ha salido la noche de hoy? ¿Cómo ha sido la noche?
Muy bien. Muchos disfrutamos y fue noche muy especial.
Eva, para ti son 5 finales que se te escapó la Champions. Cuando ayer, sobre todo cuando marca el segundo gol Salma, el 4-0, ¿cómo te sientes tú?
No tengo palabras para este momento, porque cuando marcamos 2 goles, fue no final este partido. Y cuando marcamos 4 gol, ahora solo 1 minuto y ganamos este premio.
¿Es la mejor temporada de tu carrera a nivel personal?
Creo que sí, porque ganamos todo con este especial equipo y estoy muy, muy feliz por esto, porque ganamos todo y es no fácil, porque de fútbol femenino es mejor cada año, pero Barça también cada año es mejor y mejor.
¿Cuatro veces que le espera a este Barça? ¿Cuál es el futuro de este equipo?
¿Futuro? Otra vez ganar todo, porque es equipo muy especial, es equipo con mucha calidad, es decir, equipo que cada día dar todo y esperamos en futuro también dar todo por este equipo.
Eva Payor, que ahir va fer 2 gols en aquesta final de la Champions, una de les grans protagonistes, el Marc Andrés en directe des de l'avinguda Maria Cristina. A les 7 ha de començar aquesta festa, ja veieu, les jugadores del Barça ja són a prop d'aquest escenari de l'avinguda Maria Cristina, actuant. No sé si han acabat ja, Marc, els Figaflowers, si encara estan actuant.
Encara hi són encara damunt de l'escenari. Nosaltres hem tingut l'oportunitat aquí de parlar amb Eva Payor, també amb Quica Nazaret. Tot just estem veient la jugadora arribar, i acompanyats d'una gran comitiva, directius, membres de familiars, staff, bé, tothom que es va preparant aquí. Repetim, a partir de les 7 està previst que les jugadores comencin a sortir, però bé, ja les tenim aquí.
Perfecte.
Ja són, per dir-ho així, a la zona de darrere de les cortines, i aviat apareixeran davant l'escenari.
Fantàstic, doncs de seguida vaig amb tu, Marc, i vivim en directe aquesta festa de les campiones. A veure, coses importants. Damià Aguilar, és a punt de començar, les 500 milles, 3 quarts és l'hora marcada per l'inici d'aquesta cursa.
És l'hora marcada per l'inici d'aquesta cursa. El que et deia, tothom és al seu lloc. Ara mateix, 4...
Mira, l'himne dels Estats Units.
No, l'himne dels Estats Units ja ha passat. Aquest és un dels himnes que hi ha. Però l'important, Àlex Palou, el campió vigent, que surt des de la pole position amb el seu monoplaça de color groc, i al seu costat Alexander Rossi, un home que ha hagut de passar per l'hospital aquesta setmana per un accident.
Molt bé. Bàsquet, a veure, ara de seguida vaig amb el Macià, amb el partit de la penya Lliga CB, que el tenim tot just començant, com aquell qui diu, però abans, notícia important que ens arriba des d'Atenes, ja sabeu, a les 8, final de l'Eurolliga entre Madrid i Olympiacos, però abans, final júnior entre el Barça i el Madrid, i s'acaba just ara, Pau Masmartí, el partit, el Barça campió.
Sí, el Barça campió, bé, crec que... Sí, s'ha acabat. Sí, no? Crec que és temps mort, 6,7 segons.
Ah, queden segons encara, d'acord.
Sí.
Però bé, guanyarà el partit perquè...
Guanyarà el partit, sí, està guanyant...
Són 8 de marge.
De 8, sí, 77 a 85, aquesta final entre filials de l'Eurolliga. Aquesta és la revenja, diguéssim així, de la final que va perdre el Barça de la Lliga U22 contra el mateix Madrid ara el diumenge passat. I bé, sembla que perdrà el filial del Madrid. Esperem també que ho faci el primer equip que juga la final de...
Contra l'Olympiacos a partir de les 8. Qui destacaries d'aquest Barça? Qui t'ha agradat en aquesta final, doncs, que són a punt de guanyar?
Doncs mira, jo soc un enamorat personalment de Nicola Kusturica i justament en aquesta final ha fet un grandíssim partit, 20 punts en 26 minuts, un jugador amb aquest caràcter serbi que tant els caracteritza, amb caràcter com dèiem, i també Joaquim Bunge, 14 punts, un alè nord-americà, ara veiem com els jugadors ho celebren, que l'any que ve s'anirà a jugar a la Universitat de Duke.
Bé, doncs ara mateix final del partit, guanya el Barça 77-85. Bones notícies, tot i que són jugadors que... Ernest Macià, jo ho he explicat moltes vegades, Olímpic de Badalona, amb jugadors que al Barça li costa retenir-los, ara ho deia el Pau. Molts marxen cap a les universitats d'Estats Units.
Sí, la immensa majoria marxaran. El Barça sí que és veritat que fa uns mesos em va explicar que volia fer una aposta per un d'ells almenys, però és que és tant el que ofereixen les universitats americanes, estem parlant que un jugador de 18, de 19 anys li poden pagar doncs 2-3 milions d'euros tranquil·lament, i algun fins i tot més. Aleshores, el Barça, clar, són sous d'estrella d'Eurolliga. Haurà de decidir què fa per retenir algun d'aquests talents. Difícil, difícil, la veritat, perquè a més hi ha el caramel de l'NBA i, per tant, jo crec que els jugadors ho tenen clar.
Molt bé. La penya, mentrestant, guanya el seu partit. El tenim al segon quart.
Sí, som a l'últim minut pel descans. Abans del descans, la penya està guanyant 41-38.
I ha començat, per cert, la jornada unificada, el gran gruix de la jornada, la segona divisió. Ja sabeu, el dia en què el Depor pot convertir-se de nou en equip de primera divisió.
I acaba de marcar el Depor al camp del Valladolid, sota un aiguat de por. Sembla que jugui a Galícia, ple d'aficionats del Deportivo de la Coruña, que va marcar en Songo al minut 19 al minut 12 de la primera part. Valladolid 0, Deportivo 1.
I així ho viuen en directe a la Ràdio Galega.
Adiante! O conjunto branquiazul marca en Songo Bill, Valladolid 0, Deportivo 1 en Songo Bill.
Ara mateix el Depor seria equip de primera i baixaria la primera federació.
Ara mateix el Saragossa perdria la categoria perquè el Saragossa està empatant al camp de les Palmes. També baixaria l'Osca, baixaria el Mirandés i el Cultural. Aquests quatre baixarien d'una atacada. Ara mateix a la primera ref.
I a punt d'acabar-se l'última jornada de la Premier, amb tensió a la part baixa, en la lluita per aconseguir la permanència, però també amb comiat per Pep Guardiola, ja s'ha acomiadat Bernardo Silva.
Bernardo Silva amb passadís inclòs, amb llàgrimes, també John Stones, amb llàgrimes i també amb el passadís dels aficionats dels jugadors del City, també de l'Aston Villa, però de moment l'Aston Villa li està fent la guitza al Manchester City en el comiat de Pep Guardiola. Manchester City 1, Aston Villa 2, el 37 de la segona part, i ho mireu de retruc al Bournemouth per si podia colar-se a la Lliga Campions, però el Manchester City hauria de guanyar aquest partit perquè l'Aston Villa no quedés entre els quatre primers. Això no està passant. De moment l'Aston Villa en aquesta quarta posició, amb la victòria ara mateix per 1-2, està empatant el Liverpool contra el Brentford, empat a 1 també el 38 de la primera part, mentre que el Tottenham es salvaria ara mateix contra l'Everton, guanyant per 1-0, tot i la victòria també del West Ham contra el Leeds per 2-0.
Macià, a punt d'arribar al descans, Olímpic de Badalona, en aquest Penya Burgos.
Mira, tant a punt com que si arriba ara mateix la penya per davant, 45-41, consolidaria aquesta sisena plaça davant d'un molt bon equip, el Burgos.
Una pausa i de seguida en directe a la sortida de les 500 milles d'Indianàpolis amb Àlex Palou des de la Pol.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
El cap de setmana del 30 i 31 de maig vine a descobrir el port de Barcelona com mai l'has vist.
Tornen les jornades de portes obertes amb activitats per terra i mar, gastronomia, música, cultura i molt més. I com a novetat, un espectacular ball de vaixells.
Descobreix el programa complet a portdebarcelona.cat/portesobertes.
T'hi esperem.
Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents i comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days, tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
Sou molt bona gent!
Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
Les notes del nen, les obres a casa...
El manteniment del cotxe...
Ah, no, això no és cap càrrega.
Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
Peugeot. No són terapeutes. De vegades el faig servir quan estic deprimit. Els bots de conversa n'aprenen de les nostres febleses i les fan servir. Estan programades per fer les dues coses que la indústria de la tecnologia sempre busca, que és tenir més poder i guanyar diners. I quan hi confies massa, de vegades pot ser un punt de no retorn. Li va donar instruccions concretes per suïcidar-se. 30 minuts, quan l'algoritme mata. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
Com a més evolucionat és el magma, més silici i més volàtils té, les erupcions són més explosives i més grosses. És el cas del Vesuvi.
Aquest diumenge el vulcanòleg català a Roma, Ivan Sunyer.
Una entrevista vas aconseguir.
Sí, d'on van agafar. I en aquell moment va ser que vaig decidir, saps què? El planeta no està tot en crisi al mateix temps, però t'anem de marxa.
És a dir, la mirada és global.
Clar.
El divan, el valor de la conversa.
El canvi climàtic ha sigut sempre oscil·lacions del planeta per un munt de factors. La humanitat està accelerant este canvi. Que hi ha canvi climàtic és obvi.
Aquest diumenge a les 9 del vespre.
Som el dia.
Som la nit.
Som dos programes amb el mateix objectiu.
Saber què està passant.
Què ha passat.
I també per què ha passat.
Tant a casa
com al món.
Què ens fa diferents?
El ritme.
El ritme.
El ritme.
Perquè al Catalunya migdia som immediatesa.
Perquè al Catalunya nit som pausa.
Som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
A tota hora
i a tot arreu.
De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. I a les 10 de la nit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Som diferents.
Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
Com volguem dir si volien aprendre algo.
Sí, vaig dir que no el coneixia, ja, de res. I bueno, sí. Va quedar així.
Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa-t'ho. Automàticament dic que m'haig de pensar.
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Tot gira.
Tot gira.
Amb David Clopés.
Son directe des del circuit d'Indianàpolis. A punt de començar aquestes 500 milles amb un català, Àlex Palou, intentant tornar a fer història. Damià.
I l'actor Brendan Fraser, que és l'home que té la bandera verda per fer la sortida. Aquesta sortida llançada amb aquesta primera fila. Són 11 fileres, són 33 pilots. Àlex Palou des de la pole position amb Alexander Rossi i David Malukas a la primera fila. Molt a prop ja de començar. I tot just els tres primers que es posen en línia. I Àlex Palou des de la pole position que agafa la primera posició. La primera posició és per Àlex Palou, però Alexander Rossi ja li ha pres aquesta posició en el primer revolt. Alexander Rossi és el primer líder. Pràcticament 350 km per hora ja. Alexander Palou... segona posició al darrere d'Alexander Rossi. Palou que intenta tornar-li la primera posició al pilot nord-americà i la recupera. El campió vigent recupera aquesta primera posició. Recordeu, són 200 voltes.
Molt llarg, això, eh? Són ben bé 3 hores. 3 hores de cursa, és a dir, que ben bé acabarà cap a 3 quarts de 10 de la nit. És a dir, cal tenir paciència. Ho he dit moltes vegades a l'Alex Palou. Guanyar aquí a Indianàpolis és un tema de paciència, de resistència i de constància. Ja veieu que ara hi ha constants avançaments entre el primer i el segon. L'Àlex el tenim en segona posició. Però bé, el Damià ens ho controlarà. Anirem seguint. Guanyar les 500 milles d'Indianàpolis és de les coses més grans que es poden fer en el món del motor. I Àlex Palou l'any passat va aconseguir la victòria i va ser el primer català o espanyol que ho aconseguia. A veure si aquest any ho torna a fer. Molt bé, deixem el Damià que controli les 500 milles, però ara quan falten 11 minuts per les 7, l'hora en què ha de començar la festa de les campiones a l'Avinguda Maria Cristina, de seguida anem amb el Marc Andrés, m'agradaria fer un petit parèntesi i parlar de ciclisme, perquè avui fa 15 dies, el Tot Gira, vivíem aquest moment en directe.
I el compte enrere per veure com arriba la Paula. Vinga, Paula, vinga, Paula, que tens la Vuelta a les teves mans. Vinga, Paula, 23 anys, la ciclista d'Esplugues. D'on has sortit? D'on has aparegut? Atenció, perquè Paula Blasi està a punt de creuar la línia d'arribada. Ho fa, aixeca els dos braços. Paula, què has fet? Paula, què has fet? 23 anys, Paula Blasi, vencedora de la Vuelta 2026. La ciclista d'Esplugues que arriba a la línia d'arribada amb llàgrimes.
Hola, Paula, hola, què tal, com estàs?
Uau, pues emocionada de tornar a viure aquest moment. Mira que no soc de mirar unes carreres i escoltar un altre cop això és increïble.
L'havies escoltada, la narració que havia fet l'Isaac?
Que va, no. Ah. Ja et dic, jo soc de no mirar res, llavors m'acaba de posar fins i tot la pell de gallina.
Home, no n'hi ha per menys, no n'hi ha per menys, perquè el que vas fer va ser molt gros fa 15 dies, primera ciclista catalana o espanyola a guanyar la Vuelta i a guanyar una gran ronda, un èxit, per tant, històric per al ciclisme de casa. Penseu que només dos ciclistes catalans abans havien pogut guanyar una gran volta, en Josep Pasarradona l'any 76 i en Melcior Mauri el 91 i ara la Paula Blasi. Són 15 dies els que han passat, no sé si són prou per recuperar-se de la ressaca física i emocional, Paula.
Fuà, diria que no, perquè encara, igualment que hagi com acabat la Vuelta, ha sigut un no parar, he tingut una altra carrera per mig i encara abans jo estava parlant amb ma mare, dic, és que a vegades em segueixo despertant pel matí i dic, oh, espera, és real que això de que he guanyat la Vuelta? Llavors encara m'està costant una mica trobar-me a saber on soc, bàsicament.
És que és veritat que no has parat, perquè aquesta setmana has tornat a competir a la prova internacional de Durango i va i guanyes, tu. No deixes res per la resta.
Ja, tio, això... És que és un problema, els que ens agrada competir. Som molt pesats. Quan comencem a guanyar ja no parem.
Estàs en un estat de forma excepcional. I l'últim dia que tu i jo vam parlar aquí al Tot Gira va ser després de guanyar una altra gran prova, l'Amstel Gold Race, i d'aquell Sant Hilari que et vas marcar el podi amb una pinta de cervesa que ja ens vas dir que era sense alcohol. No sé si van caure gaire Sant Hilaris a la festa post-Vuelta. De veritat, eh? Jo, Sant Hilaris de veritat.
Hosti, no sé fins a quin punt puc explicar, però... se'ns va anar una mica la mà, la veritat que sí que van caure masses, més al compte, diguem, i el dia següent, la ressaca, em deien, què tal la ressaca emocional? L'emocional no sé, la punta fa tant. Llavors, bueno, jo crec que també toca, a vegades, és el que dèiem, no? La festa, dèiem, que la Vuelta no es guanya cada dia, no? Llavors vam ser una mica, ja tocava desconnectar una mica, i sí que Sant Hilari, per part meva i per part de tot l'equip, va ser bastant important.
Bé, dono fe que l'endemà de guanyar la Vuelta era il·localitzable, la Paula Blasi. La teva vida ha canviat molt. Surts a tots els mitjans, tothom vol parlar amb tu, i les rivals ara segur que ja et miren d'una altra manera, no?
Sí, sobretot és això, no? Al final, ho notes sobretot en carrera, no? Que tothom ja... La teva roda és com, diguem, la protegida, no perquè tu hagis de lluitar, sinó perquè darrere hi ha una lluita que tothom intenta seguir la teva roda, sobretot això, en els moments importants. Però, bueno, jo crec que ho estic portant prou bé. De fet, no sé fins a quin punt et diria que m'agrada i tot de dir, buah, és que... No sé, et dona aquesta motivació extra de dir, és que la gent està a l'expectativa del que tu fas. No, tu no estàs perseguint la cursa, sinó que tu estàs creant la cursa. I a mi, que sempre m'agrada fer una mica d'enrenou, ja m'agrada aquesta situació.
Què és més dur, Paula? Sortir de l'anonimat o pujar a l'Angliru?
Hòstia, pujar a l'Angliru.
Va ser bèstia,
sí,
eh?
Sí.
Va ser bèstia.
No. Jo mai, ja et dic, eh? Jo que m'arrepenteixo tant de les meves paraules que ja no... Bueno, al final, l'Angliru... No, és una pujada com qualsevol altra, no? I dependrà del ritme que pugem. No. L'Angliru dona gràcies si arribes a dalt sense fer peu. És una burrada, és una burrada.
Però en algun moment et vas plantejar posar peu?
Sí.
Digues, Xavi. Vale, voi. Espera, se'ns ha col·legat per aquí la festa del Barça de les campiones a l'Avinguda Maria Cristina. Perdona, Paula, digues.
que jo pensant d'això, del meu passat que vinc de l'atletisme, jo en algun punt deia, és que corrent, la gent d'aquí del públic, caminant, va més ràpid que jo. Però no em vaig atrevir perquè la carretera estava mullada i jo portava les cales de bici i rellisquen molt. Si no, et dic jo que hagués arribat corrent, no en bici.
Escolta'm, Paula, l'any passat un bronze al Mundial en ruta, l'or europeu, ara l'Amstel Gold Race, la Vuelta, Durango... Tens 23 anys, on és el teu sostre?
Bona pregunta. És una pregunta que m'han fet molt i això no m'agrada molt respondre-la, no? Perquè també sempre... És una mica trist, no? Però quan algú diu que vull guanyar-ho tot, se'l tatxa de motivat. Quan algú diu no crec que pugui guanyar res, doncs que és massa pessimista. Llavors sembla que no podem dir res als esportistes. Però jo he arribat a un punt que el que vull és que parli les cames i que parli la carretera i el límit de ben segur que no me'l posaré jo. Llavors vull que això, veure fins on arriba el meu cos, fins on arriba doncs, les meves rivals, fins on puc lluitar contra elles, i jo crec que allà serà el meu sostre si algun dia el trobo, i si no, doncs... Pues, intentar anar cap endavant sempre.
Ara vas al Tour. Ets candidat a la victòria?
No, el Tour no està confirmat encara.
No està confirmat? Però no, aniràs
no,
o no?
No? De moment és un no.
Però tu vols, jo, tu vols anar-hi o no?
Jo vull anar des del dia que vaig començar amb bici. Ja. Llavors, per part meva, el sí està. Però és el que sempre dic, no? Al final és com qualsevol altre ocupar, per exemple, amb el futbol. Un partit, tothom vol jugar a la final, però hi ha una plantilla decidida, no? Doncs al Tour el que passa amb els equips ciclistes és que al gener es fa els tres equips del Giro, la Vuelta i el Tour. Llavors aquests equips en teoria ja estan fets i per respecte també a les companyies, no, ara l'altre està caminant més que tu, no, la portem i tot fem fora. És molt difícil fer això. Llavors sí que és veritat que s'ha de respectar la plantilla. Mai saps que si hi ha algun imprevist a última hora o si al final van i en baixa, llavors això jo estic de reserva ja. Però de moment la resposta és no.
Val. De totes les trucades que has rebut aquests dies, que segur que n'has rebut moltíssimes, el teu mòbil deu portar el carregador sempre integrat perquè deu ser sí. Allò, baixar la bateria allò, rapidíssim. Quina és la que t'ha fet més il·lusió?
Doncs és que jo soc molt simple. Els meus avis o la de ma mare, et diria. A mi sempre, que sobretot jo diria sí, els meus avis, perquè, bueno, és... Saps que segueixen el ciclisme, però mai han sigut fans de l'esport. Llavors, veure's tan involucrats i que em truquin pràcticament plorar, és que ja et dic, jo soc poc de plorar, però és que m'emociona pensar que ells estan emocionats, no? I per mi, això ja et dic, sempre és el més important. Veure que la meva família està orgullosa de mi és la major victòria que puc tenir.
I Pogacar, t'ha felicitat?
No, tio, encara no.
Però ho farà, no? Perquè sou companys d'equip.
Sí, aviam, sí, som companys d'equip, però també et dic que en l'UAE tenim UAE com a nom de l'equip, però de patrocinadors, per exemple, estem totalment separats, normalment en concentracions estem separats, llavors sí que és veritat que tenim molt poca relació amb els nois, que és una pena, perquè crec que podríem aprendre molt d'ells i al revés, ells podrien aprendre a nosaltres. Però ja et dic que he coincidit potser dues vegades amb ell i jo crec que suficients coses té com per felicitar la campiona de la Vuelta, però bueno, que si algun dia ho fa, a mi m'alegrarà.
Oh, a més, si no tinc mal entès, compartiu representant, no?
Això sí, això sí, sí.
Oh, estic ben informat, doncs. Escolta'm, una victòria com la teva, a la Vuelta, Paula, si ajuda en alguna cosa és acostar el ciclisme femení també al gran públic. Quants passos creus que queden encara per fer?
Home, jo crec que queden uns quants, sobretot, et diria, a nivell mediàtic, crec que és, això al final és com ens deixem veure, no? I veient carrers com... grans carrers com, per exemple, París-Roubaix o altres monuments que dels nois es retransmeten, per exemple, 5 hores i de noies una o 40 minuts, doncs és bastant trist, no? Perquè després es parla que... És que no hi ha massa emoció, és que... Bueno, és que potser l'emoció ja ha passat. I ara estem enfocant els últims 20 quilòmetres que ja quasi tot està decidit. Llavors jo crec que també s'ha de començar per aquí, que hem de donar més visibilitat per cadenes de televisió i jo crec que allà... és on podem encara aprofundir moltíssim, perquè després, jo ja et dic, pel carrer, trobo mil nenes encantades que em venen a parlar, que volen fer ciclisme, i dic, és que ho estem aconseguint, ara hem de fer un passet més.
Sí, sí, és evident. Escolta'm, el més gros de tot, que jo crec que és una de les coses que més ha frapat a la gent, és que sí? Fa 2 anys i mig que tu et dediques al ciclisme, i això és molt bèstia.
Sí, 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 o sigui, al final jo és el que dic, no?, perquè molta gent flipa de uah. Només 2 anys que fa ciclisme, és veritat, però jo no vinc de no fer cap esport i crec que un esportista de llargues distàncies realment tens molt guanyat si això, si vens d'haver fet, per exemple, com jo, atletisme o triatló, o vens de no haver fet res, llavors. Jo crec que seria bastant més impressionant si et dic, no, és que fa 2 anys estava jo al sofà i no fotia res, però per una banda tinc la sort que ja la base la tenia construïda de fa uns quants anys, d'això, de tots els esports que he fet. Mm-hmm. Què m'ha tocat? Doncs això, sobretot aprendre a entendre com funciona una carrera, la tàctica, més ben dit, perquè allà sí que no és... A mi em va costar molt entendre això, que l'atletisme... El paper parla. Si en el paper tu tens la millor marca, a no ser que et posis malalt, tu guanyaràs. En el ciclisme, quasi mai guanya el més fort. O, bueno, si ets Pogacar, sí. Però això costa d'entendre al principi venint d'un altre esport.
És que has fet atletisme, has fet triatló, esquí de muntanya, futbol! Sí. Vas jugar al filial del Llevant les Planes. No sé si ahir vas veure la final de la Champions del Barça contra el Lió.
No, vaig veure una mica la celebració després, però just estava conduint i no la vaig poder veure. Però la vull veure després d'aquesta tarda, tenia pensat fer-ho.
Ah, ets de les que recuperes futbol després, que et tornes a posar partits?
Els partits importants.
Ah, sí?
Normalment no. Tampoc et mentiré, normalment no, perquè no miro... Ja et dic, em costa molt mirar esport en general, perquè jo soc... Jo sempre dic que hi ha dos tipus de persona, la gent que el practica i la gent que el mira. I jo soc de la gent que li encanta practicar, però seguir-lo em costa bastant. Soc molt inquieta i al cap de mitja hora ja estic pensant en on puc anar a córrer o a fer qualsevol cosa.
Molt bé. Escolta, Paula, m'ha agradat molt poder-te saludar, poder-te felicitar per aquesta Vuelta. Jo li vaig dir a l'Isaac Vilalta, escolta, no la t'avalis gaire després de guanyar la Vuelta a l'Angliru, perquè ara deu anar com una baldufa amunt i avall. Ja trobarem el dia per poder-la saludar amb calma, felicitar-la com cal, parlar una mica de ciclisme i res, que gràcies de part de l'afició catalana que els has fet vibrar, que els estàs acostant al ciclisme i que això crec que és segurament el més important, que acostis més encara el ciclisme femení a tota l'afició i que a més ho facis amb victòries tan bèsties com la de la Volta d'ara fa uns dies.